Per parlar del tema, ens ho explicarà el Daniel Oliver, que el tenim al telèfon, que és director de Capital Cell. Daniel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És curiós veure com que hi ha coses, medicines, remeis contra enfermetats que no acaben de veure la llum perquè no hi ha diners per posar-ho en el mercat.
Sí, bueno, no és tan estrany. Suposo que hi ha moltes coses que no veuen la llum perquè falten diners per posar-ho al mercat. Però sí, efectivament, coses que estem acostumats a que necessiten tants i tants i tants i tants milions i tantes multinacionals al darrere, doncs passen per una fase en què són necessaris relativament pocs diners i aquells, inclús aquells, falten de vegades, sí.
Hi ha solucions contra el càncer que es queden allà sobre taula i no surten?
Per desgràcia, més de les que ens pensem. Jo crec que tots tenim al cap aquella agenda de les patents i les tecnologies que estan en un calaix, que hi ha un pols, doncs és més veritat del que ens pensem. Nosaltres, que ens dediquem a impulsar projectes d'innovació, ens sorprenem de vegades quan estem llançant al mercat doncs descobriments que s'havien fet als anys 80 i que portaven allà molt de temps sense tenir els diners o sense tenir l'impuls necessari per arribar als calaixos de les farmàcies.
Clar, i s'havien quedat allà aquest calaix perquè per la patent, bàsicament, o perquè no hi havien diners per desenvolupar-ho del tot?
Sobretot és perquè hi ha una... En les tecnologies hi ha una frontera molt clara, que és fins a on arriba la investigació bàsica, és a dir, fins a on arriben les universitats, els centres d'investigació i els fons públics, i a partir de quin punt ja és necessari que la iniciativa privada porti aquelles coses al mercat. És que portar un medicament al mercat és una cosa que pot portar doncs, molt tranquil·lament 15 o 20 anys. Mm-hmm. Llavors hi ha tota una part inicial en què senzillament s'està mirant una miqueta a veure què passa, si amb això fem allò, si l'injectem això a un ratolí a veure què passa, si fem això, si fem allò. Llavors arriba un moment que es diu, mira, hem descobert que aquest compost, si l'injectes a un ratolí, pues, jo què sé, li redueix el creixement del tumor. A partir d'aquell moment, la investigació bàsica, diguem que ha acabat la seva feina, ja ha descobert això i ja està. Allà hauria de ser alguna empresa privada o algú que vulgui arriscar-se a posar els diners per convertir allò en un fàrmac que arribi a humans.
Bé,
és més o menys com funciona.
Sí, però és, em segueix cridant molt l'atenció perquè no deixa de ser un mercat rentable, no? O almenys és la sensació que em dona, que és un mercat que bé, que sí que és veritat, que ho acabes d'explicar, que necessita molts, molts milions, molts calés, però ostres, que un cop al mercat això ve de tornada, ja en guanys.
Jo crec que de rentabilitat, a mi m'han arribat a dir que aquest, de tots els sectors d'inversió legals, és el més rentable. I sí que és veritat que, evidentment, tampoc ho descobrirem ara que les farmes fan un munt de diners. Perquè facis una idea, un sol fàrmac oncològic, el més venut del món, però un sol, té unes vendes anuals de 6.700 milions de dòlars.
Carai.
O per posar un altre exemple, el mercat dels antidepressius tricíclics, que és una cosa que potser no ens sona gaire, és més gran que tota la facturació de publicitat de Google i Facebook junts.
Carà.
Així que sí, estem parlant d'un negoci...
Important, eh?
Sí,
força important. No deixa... No puc evitar que se'm vingui la pregunta al cap de fins a quin punt hauríem de separar el fet d'investigar i mirar per la salut humana i la part econòmica, m'explico?
Sí, això...
Perquè dona la sensació que la salut humana queda supeditada a la inversió.
I en molts, 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 molts casos així és. Al final, una altra cosa que crec que tampoc descobrirem ara... És que
no, que s'especula directament amb la salut humana.
Vivim en un món en el qual, efectivament, la gent que té els diners per fer les coses pren certes decisions pensant en els seus diners. Al final... Els fons d'inversió, la banca, etc., doncs mira, igual que no existeixen els pisos gratis per la gent que en necessita, amb tot lo cruel que és, també existeixen, doncs, per exemple, una manca claríssima que il·lumina, jo crec que aquest punt que menciones és la banca de medicaments pel càncer infantil. Hi ha molts menys casos de càncer infantil, al final doncs, cada any poden haver-hi 3 milions de casos de càncer d'adults per cada 1.000 de càncer infantil. No és que no hi hagi nens que es moren de càncer, però dona pocs diners i llavors la gent que té diners per investigar i per portar fàrmacs al mercat només ha tret 3 medicaments per càncer infantil en els últims 25 anys, per exemple. Així que em temo que tal com està muntant el mercat, és una queixa. Et diré que aquestes són les raons per les quals hem muntat Capital Cell. Al final...
La realitat és crua, sí. Massa crua, la realitat. De fet, Capital Cell ara tenia un parell de campanyes, de crowdfunding també, no? Sobre medicaments, que perquè vegi la llum.
Aquesta és una mica la raó de ser de Capital Cell. Nosaltres el que fem és... La part molt difícil d'aquest tipus d'inversions no és només trobar diners, perquè diners n'hi ha, i n'hi ha molts. Inclús a Espanya, recordareu que durant la crisi, un pensaria que no hi ha diners per res. El 2007, aquí a Espanya es van construir més cases que França, Itàlia i Alemanya juntes. Així que no és pas la manca de diners el que limita la inversió en aquestes coses, sinó és més aviat saber on posar els diners, perquè es tracta de desenvolupaments tecnològics molt, molt, molt complexes, i hi ha relativament poca gent que tingui la capacitat de dir doncs posem els diners aquí, que això funcionarà, i no els posem aquí, que això no funcionarà. El que nosaltres aportem a Capital Cell, el que vam decidir muntar és, nosaltres tenim aquest expertís. Nosaltres podem seleccionar petites empreses, investigadors que s'han llançat a portar el seu producte al mercat, i podem determinar quins es mereixen diners, quins faran diners. O sigui, independentment de que estiguin fent una investigació o una altra, que sigui més altruista o menys altruista, quins aconseguiran fer diners. Nosaltres els identifiquem i llavors permetem que d'altres posin els diners. Aquí, al final, és la societat la que, si li sembla malament que només es posin diners en projectes de moltíssim creixement, o si no li sembla malament, doncs aquí cada ciutadà té el dret de posar els diners allà on li doni la gana. I nosaltres obrim aquesta possibilitat.
Bé, doncs, a vegades parlar d'aquest tipus de biomedicina és una mica... És meravellós, perquè ja el camp és meravellós, però a vegades, quan entrem a la part fosca, per dir-ho d'alguna manera, dels calés, a vegades et deixa una mica sobtat, que no saps molt ben bé on estàs. Sí, no, a mi no em deixa de sorprendre, això, No, però tot i que sóc conscient, però quan ho parlo dic, ostres, és que és cru, però és una realitat.
És una realitat, és veritat. Jo et diré que també l'he descobert des que m'he apropat a fer això. Jo he vingut a aquest món des del camp de l'economia solidària, i com vam organitzar tot això, el descobrir que el món dels diners i el món de la inversió funciona d'una certa manera, doncs, bueno, sempre et deixa una mica sobtat. I el construir mecanismes que permetin canviar una miqueta les coses, a nosaltres doncs és una cosa que ens fa aixecar-nos cada dia molt, molt, molt contents per anar a treballar, evidentment.
Doncs, Daniel Oliver, director de Capital Cell, gràcies per aquesta xerrada que has tingut amb nosaltres a la Linterna.
Ha estat un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
Una abraçada.
Adéu.